Al matí, amb Mireia Sanz.
Cal que neixi un pol de cada instant. Cal que neixi un flor de cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar. Fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de pal.
Cal que neixin flors a cada instant, i perquè neixin flors a cada instant, primer calen les llavors de les plantes que han de germinar. I ara mateix les llavors no són quelcom que estiguem acostumats a tenir a mà. Cal anar a buscar-les, aconseguir-les expressament. Doncs escolteu, hi ha una sabadellenca que ha impulsat un paper d'usar i plantar. Sí, sí, ho heu sentit bé, no ens hem pas begut l'enteniment. D'usar i plantar. I amb aquesta idea, que segurament encara esteu processant, la Gala Freixa ha entrat en la llista de perfils joves emprenedors que, segons la revista Forbes, tenen potencial per convertir-se en referents d'una generació. Gala, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, hem d'anar per parts, perquè tot és com per fer-te moltes preguntes una rere l'altra. Si et sembla, començarem per això. Paper d'usar i plantar. Què vol dir exactament?
Doncs mira, és un paper que està fet de cotó i té llavors a la composició. És un cop has utilitzat, en comptes de tirar-ho, ho poses en terra, amb aigua, i la planteta que té dins, la llavor, germina i el paper té una segona vida. I aquest paper s'utilitza per fer màrqueting, per fer, és una eina de comunicació, fent flyers, targetes de visita, les etiquetes de la roba, i és una manera d'apropar-te amb la naturalesa, no? O sigui, com has dit abans, avui en dia ningú planta una llavor i això és una manera de fer la naturalesa més accessible i que la gent pugui viure l'experiència de plantar una llavor.
És a dir, jo vaig a qualsevol lloc, compro un paper, no? Tinc una empresa i vull fer flyers per vendre una exposició que faig una setmana, no? La faig amb aquest paper i a la persona que li entrego aquell flyer li dic, escolta, a banda d'estar-te donant un flyer, t'estic donant una flor, no?
Exacte, és una manera de comunicar els teus valors pel medi ambient i per la naturalesa. I això mateix, quan una persona rep el paper i el pot plantar, cada cop que ho regui se'n recordarà de tu, del moment en què li vas donar, de la teva marca. Per això diem que és una manera de, una eina de comunicació molt potent, perquè no només dones l'oportunitat de plantar una llavor, sinó que a més actives una experiència i la persona et recorda.
I la tinta d'aquest paper no afecta de cap manera?
La tinta la utilitzem en base vegetal, en base de soja, i aleshores no afecta gens a la germinació de la planta.
Perquè clar, entenc que si ara agafés el bolígraf que tinc i escrivís al damunt del paper que ens has portat de prova,
sí,
l'hauríem pifiat.
A veure, el paper creixerà igualment, no és òptim, i per això nosaltres procurem que les tintes siguin ecològiques, però bueno, es podria fer també.
Clar, però d'on surt aquesta idea? És a dir, jo no em llevo un dia i dic, mira, agafaré un paper, li posaré unes llavors a dins i quan el posi en aigua, doncs que em surti una planta, no?
Com... Sí, exacte. A veure, jo vaig fer una carrera en l'emprenedoria i allà sempre s'animava a emprendre i tal. I a mi m'encantava la naturalesa. Això és una cosa que porto a dins des de sempre. I volia muntar un projecte que fos relacionat amb això, amb l'artesania, la naturalesa. Volia crear una marca d'espardenyes, perquè era un producte que m'encantava, estava de moda. I buscant un packaging diferent i innovador per a aquestes espardenyes, vaig trobar el concepte del paper amb llavors, que en el seu moment ja existia perquè el concepte de cotó i llavors ho hem fet des de tota la vida, hem plantat llenties amb cotó, no? A la guarderia, és el mateix concepte, però el que no existia és que aquest paper fos personalitzable, que es pogués imprimir i que fos una eina de comunicació. Llavors, en aquell moment vam començar a investigar i després de trucar moltes portes i que ens estanquessin vam trobar a Sastres Paperers, que és un molí paperer que està a Banyoles, a Girona, i aquests doncs es van animar amb la idea i van dir que ho volien provar. I llavors vam començar a fer un prototip amb ells, va sortir molt bé i des de llavors estem amb ells treballant amb el paper de llavors. La idea de les espardenyes es va quedar pel camí i ens vam centrar només en el paper.
Per tant, centrar només en aquest paper. I quines plantes poden sortir dels papers que heu creat?
Sí, doncs actualment tenim de camomila, que és el que més venem perquè és la llavor més petiteta, tenim de tomaca, tenim de pastanaga, tenim de net i tenim també de cogombra. Com podràs imaginar, no totes les llavors poden entrar dins el paper perquè ha de ser una llavor petita, que germini en un plaç de temps curt, i que la gent, doncs clar, tingui paciència, no? També, perquè si tarda un mes en créixer, doncs no val la pena. Però això més o menys tarden totes una setmana i més o menys totes germinen durant tot l'any. Sí que hi ha algunes que és més preferible plantar-les a la primavera, però totes creixen durant tot l'any.
Val, llavors, el procediment. Ara imaginem que, bé, de fet, la Gala m'ha portat un paper, no? Tinc aquest paper del Dia Internacional de la Dona, que ja m'agrada que hagis portat aquest. jo agafo, arribo a casa amb aquest paper i ara què he de fer?
Doncs primer de tot ho pots posar en remull amb aigua, amb un plat amb aigua, i en 4-5 dies començarà a germinar. Uh-huh. I un cop hagi germinat ho poses en un test amb terra i ja allà creix. I ho vas regant cada dia, necessita sol, com qualsevol altra planta, però és molt senzill, la veritat. Uh-huh. Quasi tothom aconsegueix que creixi la planta.
En el meu cas seria tot un repte, que jo soc bastant de matar plantes, però bé, això seria un capítol a part, sí, que tampoc caldria ara desenvolupar, però... Bàsicament agafo el paper, el poso amb aigua i a partir d'aquí ja veig com,
ja veus com creix
la màgia, no? De que surten, exacte, aquestes... clar, i a partir d'aquí tu crees aquesta idea, parles amb l'empresa paperera i per la comercialització entenc que necessites també un altre procediment, no? Com ha estat el tema de vendre-ho a empreses o, sí, a companyies?
Doncs bé, al principi no tenia ni idea de qui podria estar interessat en aquest producte, perquè clar, era una cosa que no tenia cap referència al mercat. I vam pensar primer en les floristeries, però ens vam donar compte que les floristeries no volien aquest paper, les floristeries tallen les flors, no?, i les venen, i aleshores amb aquesta crisi vam fer una espècie de... vam parar i vam dir, doncs bé, farem una campanya de crowdfunding, que és per aconseguir diners, no?, financiació, i vam crear tot el que ve a ser la marca i la comunicació de l'empresa, que al final nosaltres no venem paper amb llavors, venem algú més, no? La Shido és, diguéssim, una experiència, és apropar-te a la naturalesa, és molt més que un paper. I aleshores, creant aquesta comunicació, van ser les grans empreses que van començar a trucar-nos a nosaltres, demanant-nos aquest paper, i el volien, per el que he dit abans, de comunicar els seus valors pel medi ambient, perquè, com sabràs, avui en dia totes les empreses han de complir amb una RSC, Responsabilitat Social Corporativa, i és una obligació. Aleshores, això encaixa perfectament amb ells. I va ser llavors quan vam començar ja a treballar amb grans companyies com Coca-Cola o Telefònica, i això ens va donar moltíssima visibilitat, i a partir de llavors vam anar creixent, i bueno, ja hem arribat on estem avui, que hem treballat amb grans marques, i hem sortit amb els medis de comunicació, i això ens ha ajudat moltíssim a créixer.
I aquestes grans marques, què n'han fet del paper?
Doncs des d'acreditacions per avenç així de sostenibilitat o creixement d'una empresa, a crear valor afegit a un producte que tenen ells, experiència usuari, de tot. Realment es pot fer moltíssimes coses amb aquest paper.
Uh-huh. I ja ha començat a funcionar, és a dir, ja n'han fet coses.
Sí, 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 ja portem des de l'any, bueno, des del 2017, portem 2 anys amb aquest projecte i hem treballat amb més de 2.000 empreses i realment, o sigui, és bastant... El més complicat és fer que les empreses canviïn la seva concepció per fer un màrqueting més sostenible, i és una mica aquest el repte que tenim nosaltres. Encara que sabem que treballem amb empreses potser que contaminen molt, perquè són empreses molt grans, el fet que estiguin invertint en una startup petita i el fet que estiguin apostant per aquests projectes sostenibles ja diu molt. Nosaltres ho apoyem i ens estem encantats d'estar allà amb ells.
Has dit Shido abans?
Sí,
Shido
es diem
paper?
Shido paper. Sí.
Ah, per què Shido?
Tothom ens ho pregunta, realment el nom ens va agradar perquè té la paraula seed, no?, de llavor, i sheet de paper. Uh-huh. I després també moltíssima gent ens diu que nosaltres no hi vam caure després, que té també la paraula de she, no?, d'ella, i do, de fer. I és veritat que avui en dia hi ha molt poques dones emprenedores i Shido és una empresa que la majoria som dones. I bueno, té una connotació així una mica feminista que ens agrada molt també.
Quantes persones hi ha al darrere l'empresa?
Ara mateix som 6. Sí, sí, som 6, som poquets, però bueno, anem bé.
No, mira, és una startup ha de començar petit,
sí,
no?,
sí,
i anar-se fent gran.
Exacte.
Amb seu a?
Estem a Madrid, ara mateix, però tenim, bueno, venem a tota Espanya, a Catalunya venem moltíssim, a Catalunya sí que és veritat que hi ha molta més conscienciació pel medi ambient que potser en altres comunitats autònomes, i bueno, i produïm a Girona, o sigui, realment estem una mica als dos llocs.
Mhm. Uh-huh. Teniu més productes a banda del paper?
Sí, ens vam donar compte que el paper encantava, però un cop ja es utilitza el paper, doncs vol seguir sorprenent, no?, amb altres productes. I ens vam crear d'altres productes com... que tots eren plantables. Uh-huh. Tenim unes pastilles que són biodegradables i diem que és la cura pel medi ambient i és una pastilla que li posa a la terra i comença a créixer moltíssimes flors. Tenim les bombetes de llavors, que també és una manera més divertida de sembrar. I...
Què vols dir? Que és com una bombeta d'aquelles de Sant Joan?
Sí, és una boleta de cotó i llavors, i també la tires al teu jardí i això creix moltíssim. Nosaltres intentem, doncs això, apropar la naturalesa a les persones i fer que la naturalesa sigui més accessible, més divertida i sobretot que activi una experiència a l'usuari.
Clar, i a més treballeu amb aquest concepte que ara està molt de moda, que és el de l'economia circular, no? Que és reaprofitar, no? I, sí. I que tot tingui una segona vida, que sigui un producte que vagi més enllà, no?
Exacte. El fet de que tingui llavors fa que tingui una segona vida la planta o el producte que estàs utilitzant. I després també ho fem amb cotó. És un cotó residual de la indústria textil, o sigui, no talem arbres, no?, per produir aquest paper. I el bo de fer el paper amb cotó és que l'aigua es reutilitza completament. L'aigua que utilitzem per fer el paper es torna a reciclar perquè no té cap tipus de químics i ho tornem a utilitzar per fer paper. Que això amb el paper ecològic que coneixem tots, que no és gaire ecològic perquè es contamina, bueno, té molta aigua, o sigui, s'embruta molta aigua per fer aquest paper.
Vols dir paper reciclat?
Sí, el paper reciclat. I aquest, doncs no, aquest és més sostenible.
Encara li podeu donar una volta més per fer-ho més òptim?
El que volem fer és, ara mateix el cotó l'estem comprant, és un cotó que és una fibra que és de la indústria tèxtil, que no s'utilitza per res, però ens encantaria involucrar les persones i que realment la roba que no ens posem, la roba que volem tirar, es pogués utilitzar per fer aquest paper.
I actualment... I això es podria fer?
Sí, es podria fer. L'únic que s'hauria de veure els temes dels químics, no? Perquè molta roba ja porta químics i s'haurien de filtrar aquests químics. És un procés llarg, però ho estem investigant.
Mm-hmm. Per tant, encara donant-li més voltes a tot plegat. Escolta, i el que ens va cridar ja molt l'atenció és quan vam veure que entraves a aquesta llista de la revista Forbes de perfils joves emprenedors que tenen un potencial de convertir-se en referents. Això com et va arribar? És a dir, tu vas fer alguna cosa per estar en aquesta llista?
La veritat és que no vaig fer res. Em va arribar i no m'ho esperava, perquè hi ha tanta gent que està fent les coses bé, que està muntant el seu negoci, i va ser un honor increïble, no?, que jo estic fent cada dia a la meva oficina, no?, com una formigueta, de sobte estigui reconegut per la llista Forbes, que és increïble, i no m'ho esperava. Però al cap i a la fi, doncs, sí que dius, vale, estic fent les coses bé, no?, i és un projecte que és social, és respecte a la naturalesa, i jo crec que Forbes també volia premiar això, no?, que no tot és una aplicació que guanyen moltíssims diners, financiació, i després la venen, sinó que realment també és important crear empreses de trio la balança, que és el que som nosaltres, que som social, medioambiental i econòmicament sostenible, i són empreses que l'objectiu és que perdurin en el temps i que ensenyin que no tots són els diners, no?, que també es pot fer negoci respectant el medi ambient i la natura i les persones.
Clar, a mi em crida l'atenció aquí, Gala, com saps que estàs en aquesta llista? És a dir, això és la revista Forbes que et truca i et diu, mira, escolta, t'hem afegit a la llista, ets tu que mirant-te la revista t'hi trobes de cop i volta, és algú que et diu, escolta, mira on ets, com va?
No, sí, em van trucar i em van dir això, que em volia nominar per la llista Forbes, que si estava interessada, òbviament vaig dir que sí, i es va haver...
I algú que digui que No
ho crec, però bueno, ja es va haver un esdeveniment de proclamació, no? I res, vaig anar allà i vaig conèixer també els altres 30 emprenedors i va ser una jornada molt, molt maca, la veritat.
Entenc que també, a més, bona per fer sinergies, no?
Exacte, sí. Allà, doncs, tots estem passant pel mateix, no? I al final va molt bé compartir amb d'altres emprenedors pel que estan passant, ens ajudem molt, i sobretot als temes socials no hi ha competitivitat, perquè tots tenim un objectiu, no?, que va més enllà. I encara que estiguem fent la mateixa cosa, com l'objectiu final és crear valor, ens ajudem molt.
Mm-hmm. Coneixes gaires joves de la teva edat que estiguin emprenent de la mateixa manera que ho estàs fent tu?
Doncs des de que estic emprenent, sí, perquè al final ens movem tots pels mateixos cercles de gent, i la veritat és que és d'admirar, perquè... realment la gent s'atreveix a fer-ho. Després sortirà millor o pitjor, però el fet de començar ja és molt. I després hi ha tota l'altra part de gent que no veuen que són capaços. El meu missatge sempre és de, si jo ho estic fent, tu també ho pots fer. Realment, jo crec que l'emprenedor no neix, no?, sinó es fa. O sigui, òbviament has de tindre uns valors i has de tindre, doncs, la curiositat, no?, per emprendre, però si tu tens una idea i vols fer, és que ho pots fer. L'únic obstacle ets tu mateix. Nosaltres vam començar sense financiació, vam començar a poc, vam fer un primer paper, el vam vendre, vam fer-ne més, i així vam anar creixent a poc. O sigui, és possible.
Has de tenir la idea per això, no?
Sí, has de tenir la idea, però la idea n'hi ha moltes. Poses a Google idees per a emprender i et sortiran allà un munt d'idees que pots fer. El més complicat és l'execució i ser perseverant i realment voler-ho tirar endavant.
Abans et deies, vaig estudiar per una carrera on m'ensenyaven molt o em fomentaven molt l'emprenedoria. Què vas estudiar?
La carrera es diu Lideratge, Emprenedoria i Innovació. És una carrera molt nova, que ha sortit fa poc. De fet, a Barcelona porta molt poc temps. Jo la vaig anar a estudiar a Madrid perquè no hi era a Barcelona, per això me'n vaig anar a Madrid, però és una carrera molt curiosa perquè tu entres allà i en comptes de tindre aules i classes i professors, et diuen que has de muntar una empresa, et posen un mentor i aleshores has d'anar pues, creant projectes i facturant. Una de les assignatures és arribar a facturar 2.500 euros al primer de carrera, i al segon 5.000, i al tercer 10.000. Aleshores, en comptes d'aprendre de màrqueting que t'ho ensenyin, tu aprens de màrqueting fent el propi màrqueting de la teva empresa, o igual amb les finances. És una carrera molt pràctica que des del moment 1 et posa al món laboral i bueno, la veritat és que està molt bé.
I les empreses s'han de basar, o són una idea, o és bona o és dolenta en funció de la quantitat de diners que facturis a final de mes?
No, bueno, la idea al final és bona si a tu et motiva i ho fas bé, no? Aquesta carrera el que et fa és que et motiva a començar. Al final tindre una idea és començar a fer alguna cosa, i si hi ha algunes idees que tarden més temps en facturar i d'altres doncs que veus els resultats més ràpids. O sigui, normalment vas combinant una idea que és més de l'ara, no? O sigui, jo he fet vídeos, he fet webs, o sigui que no tinc ni idea, però t'anima, no?, a buscar idees de negoci, i després tens una idea que és més a llarg termini i que ja va anirà sortint amb el temps.
Uh-huh. I entenc que a mesura que vas fent el projecte et vas trobant amb dubtes que el mentor t'ajuda a resoldre i d'aquesta manera, no?, obtens el coneixement.
Exacte, i també, òbviament, doncs, hi ha tallers, o sigui, sí que hi ha assignatures, però són totes aplicades a la teva empresa, que això és el bo perquè ho aprens i ho apliques.
Uh-huh. Aquí és on veu formar el grup amb el que esteu fent ara el paper?
Sí, vam formar el grup el meu soci Gonzalo, que també està, bueno, és el meu soci actualment, i amb dues altres persones més. Aquestes altres persones al final van decidir fer un altre projecte, però el Gonzalo i jo doncs seguim amb això i és allà on els he conegut.
Uh-huh. Per tant, teniu treballadors amb vosaltres?
Sí, tenim, això, som dos socis fundadors i tenim quatre treballadors ara mateix.
Uh-huh. Entenc que en aquest procés has passat per Silicon Valley, em diuen.
Sí, d'aquesta carrera tan estranya també tenim, bueno, fan viatges, i aleshores en un d'aquests viatges vam anar a San Francisco, a Silicon Valley, que ara és la cuna d'emprenedoria, i allà havíem de trobar la inspiració, no?, una mica, i com vam arribar allà vam veure que era algo completament diferent al que nosaltres ens imaginaven. Era tot en base tecnològica i tots els projectes, l'únic objectiu que tenien era buscar financiació i després vendre, i realment no aportaven un valor, que després n'hi ha algunes empreses que sí, però vull dir, la mentalitat era que és molt bona, és diferent, però és molt bona. I nosaltres volíem, ens va agradar més el concepte de do it yourself, que també estava passant allà a San Francisco, del moment maker, no?, de fer alguna cosa amb les teves pròpies mans, el moment artesà, i ens vam centrar més en això. I quan vam tornar vam dir, d'acord, no volem fer una aplicació, primer de tot perquè no som de base tecnològica, i segon perquè ens motivava més lo manual, no?, lo que tindrà un producte físic. I va ser allà on vam decidir de crear Xido.
Uh-huh. Per tant, el que veu veure molt clar és el que no volíeu fer.
Exacte, això mateix, sí, sí.
Uh-huh. D'aquesta visita a Silicon Valley. Algú que vulgui emprendre, algú que digui, ostres, tinc una idea, no sé per on començar, quin és el consell que li donaries?
Doncs jo li diria que, primer de tot, bueno, si té una idea, doncs que l'escrigui i que la intenti comunicar i que la faci seva. És molt important que la teva idea reflexi una mica els teus valors, la teva personalitat i els teus objectius a la vida, perquè és el més important. Si no, segurament l'abandonaràs. Si és una idea només per guanyar diners, estic segura que l'acabaràs abandonant. Ha d'haver una motivació més intrínseca, no?, que surti de tu. I després també li diria que es busqui un company o una companya, perquè l'equip fa molt. Quan tu estàs a baix, l'altre t'ajuda i t'aixeca, i això és molt important. Jo sense equip no hagués fet res del que he fet. O sigui, és molt important tenir un bon equip i poder confiar en les persones. I després és la perseverància, és no abandonar, creure en tu mateix i creure que ets capaç de fer-ho. O sigui, és complicat quan ets jove perquè no tenim cap experiència de res i et penses que no saps res i per això no pots fer res, però l'única, si ets jove i vols emprendre, t'has de rodejar de gent que sigui experta, enamorar-los en la teva idea i t'ajudaran. Jo el que m'he donat compte és que la gent t'ajuda. Si veuen que estàs emocionat, que tens passió i tal, la gent és bona i t'ajuda molt en el teu camí.
Que siguis una noia, una dona, i que siguis jove, creus que t'ha obert portes o en algun moment t'han tancat alguna?
Doncs m'han obert i se m'han tancat les dues. Òbviament, doncs, pues, ha sigut complicat perquè a vegades o no s'hem escoltat o he arribat a una empresa per fer una reunió molt important i m'han tractat de becària o he hagut d'aguantar comentaris, no? Això
t'ha passat?
Això m'ha passat, sí, això passa, però per d'altra banda això també et fa més forta, no? I et fa dir, no, escolta, que jo sóc la fundadora d'aquesta empresa i tinc una reunió amb el director d'aquesta empresa, vull dir, t'has de fer respectar també i les coses s'han de canviar. I per d'altra banda també avui en dia hi ha molta conscienciació i s'ajuda molt a la dona emprenedora i he tingut la sort de guanyar també premis per dones emprenedores, per exemple el de Fontvella de Eres Impulso, que el recomano moltíssim, o d'altres concursos de recolzament a les dones, realment ens està ajudant molt. O sigui, hi ha les dues parts, o sigui, és un avantatge i al final la desavantatge la converteix en un avantatge perquè et fas més forta.
I el teu company ha tingut els mateixos problemes que tu o realment has detectat que el fet de ser... Perquè entenc que el teu company deu ser més o menys a la teva edat.
Sí.
Ell ha tingut menys problemes que tu?
No, la veritat és que no ho diferencio. O sigui, l'empresa és dels dos i hem anat sempre junts.
Sí, no, però em refereixo a l'hora d'anar a una reunió o d'anar a algun espai, allò que dèiem ara de... per ser dona m'han tractat de becària o he hagut aguantar determinats comentaris.
A ell no li ha passat, diguéssim. No li ha passat, no. Però bueno, quan... bàsicament, sí, o sigui, sobretot si anem a fora, perquè hem viatjat bastant també, hem anat a l'Índia, en aquests països asiàtics, doncs sí que, pues, en comptes de parlar-me a mi, li parlen amb ell. O sigui, és així de fàcil i senzill. No li ha passat la discriminació, diguéssim, no.
Uh-huh. Clar, tot això gira al voltant també del concepte del medi ambient, per tant entenc que els següents projectes que vulgueu desenvolupar intentareu també que sigui el focus, no?, principal.
Sí, això, sí, de fet jo crec que cap empresa hauria de néixer avui en dia que no tingués un compromís pel medi ambient. És que qualsevol cosa que facis hauria de ser per... Potser no has de protegir tan activament la naturalesa, però has de respectar i almenys no danyar-la, no? O sigui, ha d'estar en qualsevol projecte emprenedor que sorgeixi avui en dia.
Gala, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos explicat aquesta iniciativa, d'aquest paper que tenim aquí, que estem tocant amb les mans i que el poses amb aigua i et surten aquí plantes i projectes i plantes d'aquestes que a més tenen aquesta doble contrapartida, no? Que no és una planta de decoració, sinó que té aquest punt, doncs, per exemple, les tomaqueres, deies, no?
Sí.
Pastanagues, etc. Gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies.
I que vagi molt bé.